El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de l'avortament, que té algunes implicacions directes als centres sanitaris. Per exemple, estan en marxa els canvis principals que garanteix que es pugui interrompre l'embaràs als hospitals públics, elimina l'obligatorietat del consentiment patern per a les menors de 16 i 17 anys i el redactat també elimina els 3 dies obligatoris de reflexió abans d'un avortament i inclou una baixa d'incapacitat per interrupció voluntària de l'embaràs. Abordem la legislació, però sobretot els avortaments en Congrés, parlant avui al Cafè de la Ràdio amb Yolanda Canet, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sabadell. Doctora Canet, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Anem una mica a pams, posem una mica de xifres a tot plegat. Anualment, quants avortaments es poden fer d'aquests voluntaris a l'Hospital de Sabadell?
Doncs, mira, el que hauríem de començar explicant que en el circuit que tenim en el nostre territori, aquests avortaments que contemplen que és per petició de la pròpia dona, que és que són fins a la setmana 14, en el nostre territori, a l'Hospital de Sabadell no està tenint aquesta població. En el seu moment, quan en la llei del 2010, per circuit, aquests avortaments s'atenen principalment a la CIR, als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, i en el cas de requerir altres dispositius que no siguin ben bé a l'ambulatori, territorialment les pacients s'atenen amb un altre dispositiu. Però en l'Hospital de Sabadell fem essencialment l'atenció a les dones que demanen una interrupció voluntària de l'embaràs, però per altres supòsits.
Uh-huh. Com ara?
Com ara, tot el que s'acull al que és la malaltia materna greu o la malformació fetal, que cal tenir en compte que és el supòsit minoritari, no?, en el conjunt de sol·licituds d'interrupció voluntària d'embaràs de tot el territori i de tota Catalunya i d'Espanya en general.
Uh-huh. Sobre aquestes interrupcions de l'embaràs abans de la setmana 14, a nivell de procediment mèdic, exactament quin és el procediment que s'ha de fer en aquests casos?
Doncs s'ofereix a la dona dos tipus de procediment. M'esteu preguntant sobre la manera,
sí,
en el que es produeix l'avortament?
Si se li ha de donar alguna mena de medicació.
O el circuit.
No, em refereixo més aviat si hi ha alguna mena de medicació, alguna mena de tractament que es doni a la dona perquè es produeixi aquest avortament, si s'ha de fer de forma ambulatòria, com funciona?
Sí, doncs ja en el seu moment amb l'aplicació de la llei ja es va posar en el protocol quins eren els fàrmacs que es podien oferir a la dona per tal de que es produeixi la interrupció de la gestació. Aquest protocol ha anat canviant, l'última edició és tot just de l'any passat i l'avortament aquestes setmanes contempla que es pugui realitzar de forma farmacològica, és a dir, que es dona un tipus de fàrmac. En realitat s'estan donant dos tipus de fàrmac, el primer que es dona i a les 48-36 hores es dona el segon, i majoritàriament en el protocol actual contempla fins a la setmana 10 de gestació, aquest tractament es pot fer de forma ambulatòria, és a dir, que la dona ho pot fer a casa seva, en el seu entorn. A partir de les 10 setmanes sí que es recomana que hagi de ser en un centre hospitalari. Si la dona accepta, que això passa la majoria de les vegades, es pot fer aquest tractament farmacològic, i si la dona no accepta també se li ha d'oferir la possibilitat de que es pugui fer el que és un tractament quirúrgic, i això ja passa per lo que és un raspat uterí.
Uh-huh. Quines conseqüències té en qualsevol cas qualsevol de les dues coses? És a dir, si hi ha la farmacologia, també hi haurà d'haver un raspat uterí, o no caldrà a vegades amb la part farmacològica, per dir-ho d'alguna manera, i disculpi'm l'expressió, que
sí,
segurament
sí, sí, sí.
No és la millor, queda net, per dir d'alguna manera, o s'ha de fer un raspat,
sí,
després? Com s'analitza?
En el coneixement que tenim actualment i l'evidència que tenim ja de molts anys d'aquest tipus de tractament, sabem que el tractament farmacològic produeix la interrupció de l'embaràs i no caldrà cap procediment posterior, aproximadament pràcticament en el 95% dels casos. O sigui, el percentatge d'èxit és molt, molt alt. Sí que és veritat que cal avisar, no?, a la dona, que en un percentatge molt residual de dones poden quedar restes, no?, abortius, i caldrà un segon procediment. Aquest segon procediment cada vegada més s'està treballant perquè sigui el menys invasiu possible. Abans es feien raspats, ara, no?, també es contempla la possibilitat de fer tractaments via histeroscòpica, que també es poden fer amb una consulta externa, amb anestèsia local. És a dir, que sí que la majoria de vegades aquest tractament farmacològic aconseguirà el que és la finalització de l'embaràs de forma exitosa.
Mm-hmm. A partir de quan... És a dir, perdó, vaig a un altre tema abans. Quines conseqüències generen el cos de la dona? Li dic perquè una de les coses que inclou aquesta nova llei és aquesta baixa incapacitant per la interrupció voluntària de l'embaràs. La dona, un cop pateix un avortament d'aquestes característiques, físicament, el dia següent pot anar a treballar? Altra cosa és com estigui psicològicament, eh? Però físicament, el dia següent, a nivell de conseqüències físiques en el seu cos?
Bueno, entenc que és una mica tu mateixa, no?, a la formulació de la pregunta ja ho dius, no? Físicament, sobretot, no?, quan és un procés amb un avortament farmacològic, és un procés que pot durar bastantes hores, de vegades més d'un dia, és un procés dolorós, tot i que es recomana, no?, es posa analgèsia pautada i es recomana a la dona quin tractament analgèsic ha de fer, hi ha un sagnat i és evident que cada dona és diferent i cada procés és diferent, i que hem de contemplar que és possible que aquesta dona, mentre estigui fent el procés i possiblement uns dies posteriorment, no estigui capacitada per fer una vida laboral normal. També és veritat que les activitats laborals també són molt diverses. Mm-hmm. Quan es fa un raspat uterí, doncs també, no?, ha passat per una anestèsia, ha passat per un ingrés i també, no?, entenem que aquesta dona està amb tot el seu dret de tenir aquesta baixa laboral. I una mica el que ja deies, no?, tot això va molt més enllà. No és només el físicament la repercussió que té el cos de la dona, que actualment amb els procediments dels que disposem i amb professionals experts, no?, i amb els procediments són segurs i amb baixa probabilitat d'efectes secundaris, però tot el que suposa per la dona una interrupció voluntària de l'embaràs, independentment de les setmanes de gestació, independentment de quina és la decisió que l'hagi portat aquí, és un procés que cal tenir en compte tota la repercussió emocional que significa per aquesta dona.
I s'estaven deixant de banda? És a dir, abans d'aquesta legislació, creu que s'estava tenint poc en compte aquesta situació emocional, aquestes conseqüències? Perquè a mi, per exemple, li feia la pregunta perquè em sorprenia molt, no?, que fins aquesta llei això no s'entengués com a tal. Aquí els professionals estaven ja donant de facto aquestes baixes en situacions com aquestes?
Mira, les baixes es donen a l'entorn de l'atenció primària, no? Es donen les metges i metgesses de medicina de família. Entenc que molt probablement, o voldria pensar que és així, no?, que les dones quan acudien al seu centre de salut se'ls facilitava, no?, que poguessin estar de baixa el temps que necessitin. En tot cas, és una opinió, una sensació o una esperança, però no sé ben bé, no?, com s'articulaven aquestes baixes.
Uh-huh. Anem en els casos que sí que tracten a l'hospital, no?, que ens explicava ara, no?, altres supòsits en cas, doncs, de que l'embaràs, per dir d'alguna manera, estigui més avançat, suposo també, o que hi hagi aquesta malaltia materna important. Aquests casos s'aborden de la mateixa manera?
Sí, estem parlant... aquests diagnòstics és habitual que siguin ja a partir de la setmana 14, no?, i la llei contempla que es pugui fer una interrupció fins a la setmana 22 d'embaràs, o fins i tot més enllà si el diagnòstic és d'una malformació i és un problema de salut incompatible amb la vida, no?, del que seria el futur nadó. doncs aquests diagnòstics bé, es fan ja amb les ecografies que es fan ja d'inici de control de l'embaràs o ja a l'ecografia que es fa ja més tardana, que pot estar també feta doncs, als centres dels ASIRS o bé a l'hospital, i estem parlant de gestacions de més setmanes. Quan no, la mare demana una interrupció voluntària de l'embaràs per aquest supòsit, sempre es fa amb entorn hospitalari, sempre ho fem ingressades, i el mètode que utilitzem és farmacològic, una mica semblant al que hem explicat amb aquest avortament de les primeres 14 setmanes.
En aquest cas, però, l'embrió ja no té aquesta mida, no? Entenc que això, a nivell de poder fer l'expulsiu, no? De poder treure aquest embrió, aquest fetus de dins del cos de la dona, això deu tenir unes implicacions també més importants, no? Al final, per la pròpia dimensió, segur, de la criatura.
Sí, sí, és això, no? Estem parlant de més setmanes de gestació, estem parlant de que no és ben bé un part, no? Perquè no és exactament el mateix, però que sí que es requereix aquest entorn hospitalari per tot el que suposa, no? tot aquest procés, no? Primer, d'informació, d'acompanyament i de suport a les dones a nivell emocional, no? A vegades ens quedem només amb tota aquesta part farmacològica, física, mèdica, i no ens hem d'oblidar mai de tot el suport emocional i tot aquest acompanyament que necessiten aquestes dones. Com li deia, doncs això es fa en un entorn hospitalari, en una habitació, o si es requereix en un entorn ja més a dintre de què és l'àrea obstètrica, i sempre, a part de la medicació, que no, els fàrmacs que donem per la interrupció, sempre garantint una analgèsia correcta, no, que normalment ja es fan servir altres fàrmacs via endovenosa. És a dir, que has de garantir també, no, que l'analgèsia sigui correcta. Mm-hmm. I el procediment, clar, és molt més... seria molt més dolorós, no? Si no féssim tot aquest tractament d'analgèsia que hem de garantir per aquestes dones.
Clar, i en aquest sentit, em deia, no és ben bé un part, però crec que a partir d'unes setmanes de gestació ja sí que el procediment s'assembla molt, no?, al d'un part.
Seria...
A partir clar, de quina setmana?
Bueno, ben bé, clar, depèn de com orientem... Potser la pregunta la podem modificar una mica, no? Uh-huh. O sigui, si contem que un part és una dona que ha de tenir contraccions uterines, uh-huh, perquè acabi fent l'expulsió, no?, d'aquest sí, fetus o d'aquest nadó, no? Uh-huh. Sí, similaria al part, encara que les condicions són molt diferents, perquè les setmanes de gestació són molt diferents. Estem parlant majoritàriament que estem per sota de la setmana 22. Però si el concepte és tenir contraccions, no?, per ajudar a expulsar, doncs sí, seria similar, sí.
Clar, estem parlant fins ara, no?, de casos en què és la pròpia dona, no?, la que demana interrompre aquest embaràs. Clar, també hi ha molts casos en què no és la família la que vol que passi, però acaba passant, no? Hi ha algun problema que genera doncs, aquesta mort perinatal o un avortament espontani. En aquest cas, el procediment és més o menys el mateix o no?
Entenc que estàs preguntant quan hi ha una mort intraúter, eh? No és una interrupció voluntària d'embaràs, no és
sí,
que la dona
sí,
s'acull a interrompre l'embaràs, mm-hmm, perquè hi ha un problema o de salut d'ella o la del seu fill.
Exacte.
Sinó que hi ha una mort intrauterina.
Sí, no? O un avortament
no?
espontani.
Pregunta,
un avortament espontani, no? Que aquestes mm-hmm coses passen, no? Al
sí,
final...
Sí. Doncs el tractament és molt similar, eh? També utilitzem els mateixos fàrmacs en aquests casos.
Uh-huh. I en aquest cas l'acompanyament psicològic és el mateix, és diferent?
Entenem que ha de ser el mateix. Mira, nosaltres des d'aquí, el nostre servei d'obstetrícia d'aquí de l'Hospital Parc Taulí, ja fa molt de temps que estem molt implicades, no?, i molt sensibles amb tot el que és l'acompanyament amb les dones i famílies, no?, que tenen pèrdues gestacionals. Entenem que aquestes pèrdues gestacionals, el procés de dol, no?, i la implicació que té per la mare, no depèn ni de les setmanes de gestació ni com ha arribat la dona a tenir aquesta pèrdua. cada dona té el seu procés de dol i cada dona té unes necessitats diferents, no? I no depèn si són poques setmanes i ho ha decidit ella o són més setmanes i no ho ha decidit. Llavors, entenem que aquest acompanyament emocional, el suport psicològic, si s'escau, no?, i que nosaltres oferim amb totes les situacions, ha de ser universal per a aquestes dones, independentment de la causa de la pèrdua.
I entenc que aquí també s'ha d'acompanyar tot plegat d'un seguiment, no?, de tot aquest procés de dol, no?, al final d'aquesta família, no?
Sí. Entenem que aquest acompanyament ha de venir ja, sobretot quan són, si ensenyem aquestes dones que atenem nosaltres aquí a l'hospital per aquest supòsit, i que ja us dic que són que és minoritari respecte a totes les dones que sol·liciten una interrupció voluntària de l'embaràs, però entenem que l'acompanyament ha de ser des del primer diagnòstic, des de que entra per la porta, des de que no es posa en contacte amb el sistema de salut, pel motiu que sigui, durant tot el procediment i també posteriorment. En aquest sentit, treballem nosaltres des d'aquí a l'hospital i tenim constància que les dones que s'atenen als centres dels CIRS també tenen aquest acompanyament.
En el cas de les pèrdues gestacionals, no sé si tenen xifres i dades de quantes es produeixen anualment a l'Hospital de Sabadell.
M'estàs preguntant de totes les pèrdues en general? És a dir, tot tipus de pèrdua?
Sí.
Doncs ara mateix dades exactes no et podria donar, no? Tenim molt documentades les interrupcions voluntàries de l'embaràs, que l'any passat van ser a la vora de 30 i aquest any, bueno, el 2021 van ser a la vora de 30 i ara el 2022 a la vora de 25, i aquestes serien les interrupcions voluntàries de l'embaràs, no? Però aquí hauríem d'afegir tot el que són les pèrdues, per exemple, del segon trimestre, no? Uh-huh. D'avortaments d'altres tipus, els avortaments de primer trimestre o els òbits fetals de tercer trimestre, d'acord? O sigui, ara mateix la xifra exacta no te la podria donar.
I aquest percentatge, si més no, encara que no em pugui donar la xifra, entenc que sí que per trajectòria, no? Ha anat creixent el percentatge de casos en què passa això o s'ha mantingut estable?
No ens consta. Sí que és veritat que hi ha una part de que tenim, no? Estem atenent embarassos de més risc per molts motius. Un seria l'edat de la mare, no?, quan es queda embarassada, que com tots sabem, doncs, ha anat incrementant en els últims anys, i sí que atenem gestacions de més risc, però no ens consta un increment rellevant de les pèrdues gestacionals.
Uh-huh. Sí que hi ha, però, a nivell social, una voluntat de fer-les paleses, no?, segurament, i pot ser que per qui vingui la percepció que ara passen més coses?
El que està passant, i nosaltres estem molt a favor de, no?, i molt al costat d'aquestes famílies i estem posant tot de la nostra part, no?, per acompanyar-les i fer-ho el millor possible, és que cada vegada més s'està parlant més, no?, del dol perinatal. I és imprescindible posar aquest tema sobre totes les taules que calguin, perquè aquestes famílies tinguin un recolzament, un acompanyament amb la millor versió possible, no?, tant de professionals com de la pròpia societat. Durant molts anys, els nens, no?, que han mort intrauterinament, i aquí incloc també les interrupcions voluntàries de l'embaràs, s'han volgut invisibilitzar, moltes vegades amb la millor intenció, no?, que moltes vegades no sabem com dirigir-nos a aquestes mares o a aquestes famílies, no? Tot el que és visibilitzar, posar en valor, a entendre que aquestes gestacions hi són, que aquests nens han nascut, doncs està demostrat que tot això ajuda a aquestes famílies, no?, a viure millor el dol, no? I l'expertesa de les professionals, no?, que atenen, les psicòlogues especialitzades, els grups de dol, i tota la informació, no?, que actualment està disponible, tot va a favor d'això, no?, de parlar-ne, de visibilitzar-ho i de que aquestes famílies tinguin tot el suport que necessiten.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui al Cafè de la Ràdio la Iolanda Canet, directora del Servei de Ginecologia i d'Obstetrícia de l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.